Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Passen uns minuts de les 12 del migdia, sona aquesta música i estem dins del programa Molta Comèdia de les Arts Escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim la visita d'una gran actriu, gran actriu, que encara no ens ha arribat però que esperem d'un moment a l'altre, però abans ja ho sabeu. La homilia del Gol de Comèdia, avui la música i la ciutat. Benvolguts germans en les arts escèniques. La música és una de les arts escèniques probablement amb més diferències formals i estilístiques que no deixen mai d'això, de ser música. Aquesta setmana hem sabut que la parròquia de Sant Pere d'Octavià, o sigui l'església del monestir de Sant Cugat, ha engegat una campanya que es titula Apadrina un tub, per completar l'orgue de Gaietà Estadella que fa 110 anys es va projectar amb 1014 tubs i que fins ara funciona amb 506, perquè en el seu moment no hi havia prou diners per fer el que calia i es va quedar amb un teclat que l'any 2000 va passar a 2, però només amb un registre. Les aportacions poden ser des de 60 a 1.500 euros, fetes a través de la web de la parròquia, i cadascun dels aportants rebrà un diploma amb un dibuix de l'artista Adolf, a veure si, finalment, una vegada arreglats els tubs de fusta, posar a punt els teclats, tornar a retolar els pedals i restaurar el moble del Renaixement que protegeix l'orgue, es poden fer concerts amb garantia de sonoritat adequada al marge de les funcions, diguem-ne, específicament religioses. Això em fa pensar en les diferents cicles que es feien a l'Església i que espero que tornin ara que sembla que la pandèmia comença a rebaixar la seva acció mortal i nefasta. Després de que hi hagi més d'un 70% de persones vacunades, el cicle Ressons hauria de tornar, el Circa de Música Sacra Polifònica de Camerata hauria de tornar, i, si és possible, un cicle de música d'orgue, sol o amb altres instruments a partir de la temporada 2022-2023. Seguint amb aquests desitjos, caldria pensar que es pot fer ara, amb aforament del 100% als teatres, amb el cicle de jazz que es feia a la cafeteria del Teatre Auditori cada diumenge, un cicle que havia aconseguit una resposta fidel i on han passat molts i molts dels músics del país que interpreten aquest tipus de música que en si mateixa ja té una gamma inacabable de formes i de fons. Si pensem que en aquest programa cada setmana, quan dic que l'agenda de dijous a diumenge sempre hi ha un concert al bar del Bocamoll de la Masia Torreblanca, que organitza Jazz en Viu, felicitats als responsables una vegada més, i que només un dia al mes hi ha algun altre concert en aquest doble a la mateixa masia, seria potser necessari pensar en augmentar aquesta periodicitat. O sigui, pensar en un concert el dijous, com ara, i un altre el dissabte de forma setmanal, en grups de la ciutat, que n'hi ha molts, molts, i a més bons. És de suposar que també la sala Claver de la Unió, ja en marxa des de fa un mes, pot tenir de manera regular una programació d'aquest estil, és a dir, grups instrumentistes, cantants de diferents branques i estils, que van des del flamenc fins al jazz, passant pel hip-hop, el rap, la cançó mediterrània o l'extensa gamma de músiques del món, incloses de tipus popular. El món de la música és extens i variat, com ho ha de ser la societat. Qualsevol ciutat, si com la nostra, té una capacitat de generar art, en aquest cas musical, i és de suposar ha de convertir en èxit de presència i resposta popular accions que, com aquesta, faran de la ciutat un centre de creació i de recepció artística del món immens i inacabable de la música. Amén.
Eres un vagabundo y muy guapo, además no hay como él en el mundo y espero que no cambie jamás, tal por cual vagabundo, sin vergüenza, sin moral, un galán muy tremendo. Hasta mí.
Aquesta música que estem escoltant està de la tètula pel·lícula Dama y el Vagabundo de Disney i parla de gossos, perquè és una pel·lícula que els gossos eren els protagonistes. I dic això, posem aquesta música perquè tenim aquí una visita que tinc molta il·lusió que estigui aquí, molta alegria de retornar-nos a veure personalment, tot i que seguim connectats, que és la Marta Angelat.
Hola, Eduard, què tal?
Moltes gràcies per haver vingut, per estar aquí personalment.
A tu, perquè a més ens ho devíem, que ja havia d'haver vingut abans i el maleït confinament no ens ho va permetre, però tornem a ser aquí.
Tornem a ser aquí i, a més, amb moltes coses, perquè ara, si estem parlant d'això, i dèiem això dels gossos, és perquè al Casal de Valldoreix, la setmana vinent, el divendres 5 de novembre, a les 8, a les 20 hores, si no hi ha novetat, i esperem que no, hi haurà vides de gos.
Sí.
A veure, Marta, vides de gos, què vol dir?
Vides de gos és una cosa nova, és una nova experiència. Vides de gos és una cosa que he escrit jo, que fa molt temps, o sigui, hi ha coses escrites de quan tenia 20 anys, perquè jo he escrit sempre, el que passa que en una àrea totalment privada meva. Però amb els anys, un dia vaig començar a pensar que això potser podia donar-li forma i vaig començar a escriure uns relats. És biogràfic, o sigui, tot el que passa en aquestes històries m'ha passat a mi. Després jo ho he transformat, ho he afegit, he tret, he jugat com he volgut, no? Però tot és verídic. I un dia, d'això ja fa bastants anys, vaig començar a pensar que per què no podia jo, a lo millor, llegir això. Publicar mai més... No. De moment no m'he atrevit, perquè a més és una cosa que és relativament curta, vull dir que no dona per un... Però vaig pensar, m'he passat la vida llegint coses d'altra gent, doncs per què no llegir una cosa que he escrit jo? I ho vaig voler provar.
És una bona pensada.
I mira, hem fet ja... Això ho fem amb Quarts, Quarts fa la producció d'això, i hem fet ja uns quants bolos. I aquest dia 5, doncs, vinc a Valldoreix a fer-ho.
Bueno, era una funció, perquè és un monòleg, en definitiva, l'actor és un monòleg, que estava prevista ja abans de que hi hagués la pandèmia, però que va ser anul·lada precisament
Exacte.
Per aquest motiu.
I aleshores, a veure, tot són gossos, són històries de gossos, és la vida d'una dona, diguéssim, a través dels seus gossos. Però la història de la dona no importa tant, o sigui, el que importa són pinzellades, el que importa són els gossos. Però això és una excusa per parlar, doncs, dels sentiments, de la vida, de l'amor, de les pèrdues, de la fidelitat, de moltes coses, no?
Perquè, en definitiva, aquesta dona ets tu?
Sí, aquesta dona sóc jo.
O sigui, tu has tingut...
Jo he tingut...
Realitat, molts gossos.
He tingut sempre gos, sempre. I justament, abans d'ahir va morir la gossa que tenia.
Què dius?
Sí, he tingut... Sí, sí. Bueno, la vida a vegades té aquestes coses. Jo em plantejo, a més, aquest bolo per mi serà una mica com un... Bueno, li dedicaré a ella, no?, d'alguna forma.
Com un dol. Com
una mica un homenatge, sí. Digue-li com vulguis, no? Això les persones que tenen gos ho entenen, perquè els gossos, quan els tens i viuen amb tu, és una persona més de la família. I jo aquests últims anys, a més, he estat sola amb ella, i aleshores, doncs, crees molt vincle, molt vincle.
Hi ha una realitat, que és que tu estaves a Valldoreix,
sí.
I tenia, estar a Valldoreix no és el mateix que estar en un pis,
no.
Segons com estiguis, i per tant també la relació que es produeix entre les persones que estiguin vivint allà i el gos tampoc és
no,
igual.
No, perquè jo sempre he viscut, ara aquests últims anys sí que estic en un pis, però abans tenia, no grans torres, però una mica de jardí sempre tenia. I el gos ha sigut sempre com una cosa que he tingut al costat, no sé com explicar-ho. Ja, a partir de que ja vaig anar-me'n de casa als meus pares i vaig viure sola, ja vaig tenir un gos. I sempre, i he tingut més d'un gos, eh? N'he arribat a tenir dos i n'he arribat a tenir tres. Això ja és...
Vols dir tres simultàniament?
Tres simultàniament, tota una família, diguéssim.
Déu-n'hi-do.
I, bueno, tinc una mena de passió bastant... bastant. I això intento explicar una mica el perquè també en aquesta història, no? El que passa que jo no ho personalitzo. Soc jo, però no ni surt el meu nom ni la gent que pot, o sigui, tot està canviat perquè no vull fer-ho tan.
Clar, tu pots escriure aquesta relació i això que es va produint entre la persona i el gos. Però no cal que sigui estrictament el que t'ha passat a tu.
Exacte.
Sinó que tu el que fas és, a partir d'aquesta experiència, doncs, ampliar-ho i possiblement amb algú que has conegut, amb algun veí, alguna veí, algun amic o alguna amiga.
Exacte. I són diferents capítols, i cada capítol també he intentat, doncs, explicar coses, doncs, diferents, no? Moments diferents de perquè no sigui repetitiu. És una cosa molt personal, molt senzilla, no té pretensions a nivell de grans coses. Està acompanyat per unes il·lustracions i unes músiques i bueno, allà on ho he fet, doncs la gent s'hi fica i li agrada, perquè és una cosa agradable, diguéssim.
Fer-ho al Casal de Valldoreix, d'alguna manera, també és recuperar una mica, doncs, una experiència de vida teva, doncs,
sí,
de molts anys a Valldoreix.
Sí, perquè quasi gairebé tot el que explico, no tot, però gairebé tot ha passat a Valldoreix. O sigui que Valldoreix, clar, és... I, a més, no ho fem a la nau, eh? Ho fem a l'antic casal.
Sí, al casal, sí.
Al petitet.
El que és l'espai aquell que hi ha, que havíem fet durant molt temps.
Abans d'haver-hi la nau, doncs, sí, era on es feien les coses.
Sí, sí, sí.
Per mi, quan vam plantejar-nos a fer-ho allà, vam veure els dos espais, però a l'espai petit em va agradar molt fer-ho allà perquè hi ha un nivell de proximitat amb el públic que és el que demana aquest espectacle. Aquest espectacle no es pot fer en un teatre gran, jo allà a l'escenari i la gent a la platea. Demana mirada i demana proximitat.
Si hi ha una obra, diguéssim, de teatre normal, en segons quins casos hi ha algun actor o actriu que han vingut aquí i m'han dit que el teatre auditori, quan pensa en aquella profunditat i que han de llançar la veu,
no,
que han de llançar la veu fins al fons.
Això a l'auditori, no? Només es podria fer a l'escenari, a dalt de l'escenari, amb el públic a dalt de l'escenari. Sí.
Bueno, veig que jo, amb la fitxa artística, poses això, efectivament, en les il·lustracions i gent gràfic de Maria Balat.
Maria Balat, que
és la teva filla
meva, sí.
La teva filla.
Sí, sí, sí.
O sigui que hi ha, en aquest cas, una complicitat,
sí,
afegida,
una,
no?
Sí, una empresa familiar, diguéssim.
No, però jo,
no, però clar, exacte, des del punt de vista
de l'experiència, sí, és una complicitat en aquest cas, perquè també és viscuda en aquest cas també.
Sí. O... No, a mi treballar amb els fills, hi ha gent que diu que no, ui, no, perquè... Jo he treballat amb el meu fill, que es dedica, ha fet direcció de cinema, i he treballat amb ell, ell com a ajudant meu en teatre, i jo com a actriu en pel·lícules que ha fet ell, i ha sigut una relació espectacular, vull dir, superprofessional, eh? No ens interferim, i amb la meva filla igual, i això és una cosa que a mi em dona una gran satisfacció, poder treballar amb ells sense que surti la mama ni... O sigui, d'una manera, d'una relació de tu a tu molt, molt bona i molt, molt rica.
Quina capacitat en aquest moment hi ha? Ho saps, el casal?
Em va dir que seria com unes 80 persones.
80 persones. Sí. Acabo de dir que, clar, que estigués el que dius tu, llavors hi ha aquesta quasi també complicitat amb
clar,
el que està en l'escenari.
Perquè
no?
Pensa que això no té una acció, o sigui, no hi ha un moviment escènic que passin coses, i aleshores tot està basat en el text i en la meva capacitat de transmetre el que jo he volgut transmetre, no?
Abans has comentat que això ho havies escrit, ho havies començat a escriure coses des de feia molt temps, que no és una cosa d'aquests moments, i llavors m'ha vingut al cap que tu també apuntes que quan eres petita senties constantment una màquina d'escriure a casa perquè la teva mare...
La meva mare era guionista de ràdio a Ràdio Barcelona. La meva mare va escriure el primer serial que es deia El amuleto dijo la verdad. El va escriure la meva mare a Ràdio Barcelona. La fama se la va emportar el Saldir Casaseca, però el primer de tots...
La teva mare, que
es deia Florència Grau. Després va escriure contes per nens, va fer moltes traduccions del francès, va fer adaptacions de teatre per ràdio, i escrivia a casa sempre, i clar, aleshores era la màquina d'escriure, aleshores no hi havia ordinador.
No, clar.
I allò potser em va... es va ficar dintre la meu, no? I d'alguna manera...
A veure, el que és segur és que si la mare era guionista, per una banda, i el pare era actor, i a la vegada també doblador, diguéssim que tenies totes les condicions, perquè Josep Maria Angelat, doncs, durant moltíssims anys, va ser un actor que va sortir en moltíssimes pel·lícules, aquelles pel·lícules que es feien en aquell moment a Barcelona, que se'n feien moltes més que no pas a Madrid en aquell moment.
Sí.
I a més ja feia doblatge, que també ha sigut d'alguna manera també un camí que tu has continuat.
Sí, perquè jo vaig començar a doblatge de petita, de nena, jo vaig començar a doblar... Als 7 anys vaig fer una pel·lícula.
Home, Ciega Verde.
Ciega Verde.
En Rafael Hill.
Exacte.
Me'n recordo perfectament.
Sí. Perquè... O és que en el seu moment va ser una pel·lícula que va sonar...
Modern,
i que va ser important.
Moderna,
sí,
a més.
Sí. I a més una mica audaç, perquè explicava una història d'una mare soltera. I això en aquell moment...
Bueno, doncs... però cas que com que l'actriu era francesa...
Ja. Es podia permetre, no?
Es podia permetre una mica aquest fet.
I el doblatge, doncs, el vaig començar als 9 anys i va ser, doncs, perquè el meu pare doblava i necessitaven una nena i van, doncs provem la teva filla, no sé què. I mira, i va funcionar i, doncs, ja vaig continuar.
De tota manera, Marta, el teu pare, clar, li deia a la seva filla per fer-ho, però si tu no haguessis respost a les necessitats i a l'exigència... professional...
Però jo tenia 9 anys, ho vaig fer per pura intuïció, eh? Jo no sabia, en aquell moment no... Vull dir que jo crec que sí que hi ha una cosa de gens que s'hereda en aquest aspecte, també.
Segur.
Perquè jo em vaig posar allà i ho vaig fer, i resulta que ho vaig fer bé, però vull dir que no. Va ser a posteriori, quan uns anys després vaig començar a reflexionar i a entendre... Llavors sí que... hi havia l'ingredient de voler fer-ho bé i de voler intentar... Però primer no, primer era a raig, o sigui...
I segueixes en el doblatge?
Sí, ara se'n fa menys... Bueno, en faig menys, però sí, ara mateix he doblat, que és una cosa que m'ha agradat molt de doblar, un Macbeth que l'ha fet el Denzel Washington i la Frances McDormand per una plataforma, em sembla que serà per Apple. I vaig doblar la Frances McDormand fent la Lady Macbeth i va ser tota...
Que vas doblar diverses vegades a la Frances
McDormand? Sí, a la Frances McDormand l'he doblat últimament a diverses pel·lícules i és una actriu que m'agrada molt i a més, clar, fent la Lady... fer funcions així com Macbeth en doblant no és gaire habitual, la veritat. No. I va ser una feina bastant insòlita i molt, molt agradable, un repte, no?, a fer.
Estàs en aquest moment, diguéssim, centrada en teatre... En teatre, mira, per una banda, en doblatge per una altra, en cinema...
Cinema és la meva assignatura pendent.
I en televisió sí, perquè estàs bueno, en aquest moment amb una...
Estic al Com si fos ahir, ara també, aquests últims temps he sortit una mica menys, faig més col·laboració que no... Però bueno, estic en el Com si fos ahir. Teatre, no tinc això del Vides d'agost, i tinc... projectes, estic treballant per coses, tinc moltes ganes de dirigir una altra vegada, perquè ara fa, jo vaig dirigir 9 obres, vull dir, i ara fa uns anys que no dirigeixo, per circumstàncies, perquè he fet, m'ha anat més lo d'actriu, vull dir, però tinc moltes ganes de dirigir. Home, i estic treballant en aquest sentit.
Jo recordo això que estaves dient, recordo que de fet havíeu fet una residència al Teatre de Mirassol.
Sí.
I el Teatre de Mirassol, doncs si no m'equivoco, sí que com a mínim ja es devien estrenar prèviament, a part de fer la sortida després amb Gira o amb Teatre de Barcelona, com a mínim 4 obres, 5 obres.
Bueno, jo allà vaig estrenar Coc, vaig estrenar... No sé quina més vaig estrenar. El Pensament Màgic el vaig fer... Vaig estrenar-lo a Valldoreix.
I dues veus?
Unes veus, no. Unes veus ho vam fer... Vaig estrenar a Rubí. Unes veus vaig fer la residència última, les últimes setmanes, i estrenar-ho a Rubí, a la sala. I... Però vaja... Quasi tot el que he fet després ho he vingut a fer aquí a Sant Cugat. Escenes d'un matrimoni ho vam fer aquí a Sant Cugat.
Sí, això ho recordo. Sí, sí.
Unes veus, després vaig fer el Jo sóc la meva dona amb el Joel Joan. Vaig fer Londres, que això també ho vaig fer a... No a l'Auditori, ho vam fer al...
A Mirassol.
A Mirassol,
sí,
ho vam fer.
Sí.
Bé, jo quasi tot el que he fet... I dirigir és una cosa que a mi m'agrada molt. Molt, i ara tinc com ja fa temps, vull dir que és com ja una mica una necessitat.
Aquest fet de la direcció, aquest salt que tu fas,
sí,
quan es produeix, quina resposta tens dels actors o actrius que en molts casos tu has treballat, has pogut treballar amb ells, i que passes, diguéssim, a un altre esglaó?
Home, el que jo sé i el que m'han dit i el que m'ha arribat és bo. És bo perquè, clar, quan un actor es posa a dirigir, en principi, entén més els processos dels actors. Home, també has de ser una mica psicòleg i que t'agradi reflexionar sobre aquestes coses, no? Però... ha sigut sempre molt bona. Jo sempre he intentat... A més, a mi una de les coses que més m'agrada de la direcció és dirigir actors, precisament. Perquè, no sé, és difícil d'explicar, però és una feina com de que tu veus tot el que poden donar, no? I els ajudes a fer-ho. I després, tenir una idea al cap. O sigui, imaginar-te una funció que tu has llegit un text. Imaginar-te'l. I anar aconseguint que allò sigui una realitat i veure-ho, això és una de les satisfaccions més grans que pots tenir en aquesta feina, almenys des del meu punt de vista, no? Perquè és com, bueno, és com màgic.
A part d'aquí hi ha una cosa, i és que si mirem enrere, quan a les èpoques anteriors, anys anteriors, segles anteriors inclús, la funció aquesta de direcció i d'actuar...
La feia l'actor.
Era molt habitual, sí, és a dir, que sí. Inclús l'autor...
Exacte,
també era així, no? Sí. Molière seria una figura representativa, sí, d'aquesta manera de funcionar. Després es va anar fraccionant, diguéssim, i llavors va haver-hi la carrera de director, directora, etcètera, etcètera, no? Però en un moment determinat no tan així.
Sí,
i suposo,
sí,
que això que dius tu, que... la persona que ha tingut una experiència en uns anys actuant té una percepció possiblement del que li passa, li pot passar amb l'actor o l'actriu, que potser una persona que no ho ha fet mai...
Clar, no coneix els processos de... És cert que no tots els actors tenim els mateixos processos, vull dir, d'actors n'hi ha de moltes menes, i a l'hora d'enfrontar-te a un text no tots els actors s'hi enfronten de la mateixa manera, vull dir que quan dirigeixes també has de saber veure això i saber aquell actor què li has de dir per aconseguir una cosa, no li pots dir el mateix a un que a un altre. Però jo em vaig, o sigui, quan vaig començar, la primera vegada que vaig dirigir, que vaig fer tape a la Sala Muntaner, Barcelona, va ser la primera obra que vaig dirigir, allà vaig veure claríssim que l'escenari és un divà de psiquiatre. Cosa que no havia vist com a actriu. O sigui, com a actriu no hi havia pensat mai.
Ja.
Però a la que te sentes a baix i veus tot, les pors, les carències, els de no sé què, d'una manera diàfana, eh? I això, doncs, també, si tens mà esquerra i tens, i t'agrada la relació amb la gent i la cosa, bueno, doncs és molt gratificant, la veritat, és molt... I a part, saps què passa, també? Com a actriu, jo sóc una mena d'actriu que m'hi deixo molt a l'escenari. Jo m'hi he deixat molt, perquè a més sempre m'han tocat papers de deixar-m'hi bastant, o sigui, sempre... I com a direcció, quan dirigeixes, t'hi entregues igual, o potser és igual, però és un procés tot més mental, no hi deixes tant parts de dintre teu del cor com quan interpretes. I jo ara vull reservar-me una mica. Quan et fas gran, t'adones que no pots anar tant a tirar-te sempre a la piscina, com... Tu has de fer una mica més amb calma. I jo crec que la direcció m'ho permet més. I en tinc moltes ganes, espero poder-ho fer. No aquest... immediatament, però...
I aquest tipus de director, que, o directora, però tot director, més que jo diria, més que home que dona, em fa l'efecte, que el feu comentari, molts actors o actrius et diuen, no et diu pràcticament res. O sigui, tu estàs actuant, estàs fent la selectura inicial, comença així, i llavors de tant en tant apunta una cosa, no? Et diu una cosa determinada. I de tant en tant, doncs, no diu res, fins que allò m'ha sortit. Clar, jo a vegades penso, sobretot amb experiències que tu sembla que vas tenir endavant de la jubilació, que el director no parlava ni català ni castellà.
No, ell només parlava polonès.
I que teníeu, tant la Mercè com el Pep, teníeu pràcticament allò obert, semblava com si estigués obert, i vosaltres anàveu fent, no? Quina experiència, quan tu veus això, que tu has tingut l'experiència com a directora,
sí.
com ho veus, això?
A veure, ja, el Lupa no, el Lupa és un gran director, eh? O sigui, el que passa que ell com a persona és molt especial i ell està acostumat a treballar sempre amb la seva companyia, el coneixen molt i els hi demana una sèrie de coses que a ell no li agrada que l'actor vagi segur. O sigui, aleshores... No li agrada repetir gaire, no et deixa ensajar, perquè vol que tu, quan surtis a l'escenari, tinguis una certa inseguretat, que et faci estar fresc i espontani, que això està molt bé, teòricament, però a l'actor, quan t'hi enfrontes per primera vegada, bueno, és com un desequilibri total, no? No és el cas, el Lupa no és el cas del que t'explicaré ara, que és que es dona molt en directors i en directores també, però potser més en directors, no ho sé, que va, feu això que deies, no? Feu. I llavors ells veuen l'assaig i van traient idees del que l'actor aporta. Pot ser un sistema, eh? Jo no m'ho carrego. Però és un sistema que a mi, com a actriu, quan l'he patit, no m'interessa. És cert que l'actor aporta el seu, però el director, jo crec que ha de tenir al cap l'obra. Ell ha de saber el que vol fer...
És la seva funció,
clar,
no?
Clar, i a més ha de fer que tots els actors vagin en una mateixa direcció. No que cadascú surti d'un lloc diferent. Tot ha d'anar, sortir d'un mateix lloc i anar cap a un mateix lloc. I a part, ella ha de tenir al cap, ella ha de tenir solucions per si els actors no estan inspirats el dia aquell de l'assaig, no? I això es dona bastant, eh? O sigui, la cosa aquesta de... Va, feu! I... A mi això m'agrada. Això no m'agrada. Això està bé. Va, torneu a fer. I ara tu fes-ho diferent. Canvia... Dius, bueno, a veure...
O el dia següent, no? O el dia següent arribar i dir, escolta'm,
sí.
allò d'ahir no, allò d'ahir no
clar,
val.
Quan està bé un procés d'assaig, és quan surts de l'assaig content del que ha passat, no? Amb la sensació de que has fet coses noves i de que... A veure, un procés d'assaig sempre és molt complicat i sempre hi ha moments de crisi, moments de perquè, bueno, a l'escenari... Doncs pues això que dèiem, un és molt vulnerable a l'escenari. O sigui, i a vegades les pors surten molt fàcilment. Enfrontar-te a un dia d'estrena amb una platea plena, doncs pues això s'ha de tenir una certa capacitat d'aguantar-ho, no?
I sempre continua, no?
Clar.
Per molta experiència que en tinguis.
No, sempre, sempre, sempre. El que a vegades, a mi, per exemple, em va servir molt treballar amb el Lupa, perquè vaig perdre la por. La por a que si no ho tens tot controlat, supercontrolat, i saps què fas en aquell moment que dius allò, no passa res. O sigui, si tu saps com és el personatge, quins problemes té, i pots improvisar com reaccionar a una cosa que no ha passat el dia anterior, això ho pots fer. Has de dominar molt el personatge per dintre. Has de saber molt com és aquell personatge per poder... Però això et fa perdre la por. I ara jo crec que surto a l'escenari més tranquil·la jo. Però la por a equivocar-te, a quedar-te en blanc, a que no agradi, a tot això segueix existint igual.
Hi ha gent que... jo n'hi he parlat, no? Hi ha gent que no s'ho creu. No, no és possible que una persona doncs, que porti 20 anys o 25 anys i tal, tingui... Doncs jo, l'experiència, el que em dius tu, no? L'experiència és que efectivament és així. És així, o sigui, que sempre hi ha com el tornar a començar, no?
D'alguna manera sí, d'alguna manera
altra sí. Altra cosa és quan portes ja 20 o 25 funcions d'allò que...
Bueno, aleshores has de lluitar pel contrari, has de lluitar perquè no sigui una rutina.
Clar.
I perquè allò no quedi ja, no sé, com sapigut, no? Com de lliçó presa. Has de lluitar perquè torni a ser com si fos nou cada dia. Aquest és el problema de les repeticions, diguéssim.
Per cert, que hi ha una cosa que jo no sé, m'agradaria que em diguessis, i és, ens comentàvem que vas començar fent una pel·lícula als 7 anys, que va ser la primera, diguéssim, cosa que vas fer d'aquest tipus, després del doblatge, aquests petits moments que devies fer, doncs, una nena o...
Oh, bueno, vaig fer Matar a un ruiseñor, la nena de Matar a un ruiseñor, jo, el nen de Mary Poppins.
Sí.
Vull dir que em vaig fer algunes pel·lis importants.
No, jo el que volia preguntar-te és, per tu, perquè vas començar a fer teatre també, em semblen 19 anys,
sí.
O amb l'Antonio Chic.
Exacte, el Moratín, que aleshores encara és a l'Ús de Gas.
I tant.
És que, de tot fa molts anys, ja, Eduard.
Fa molts anys, i tant. Bueno, jo vivia més abans que tu, eh?
Bueno, però jo ja començo a tenir-ne bastants, també. Bueno,
doncs, el que vull preguntar-te és, per tu, llavors, una preparació tipus Institut del Teatre no vas fer?
No, jo he sigut autodidacta, per dir-ho d'alguna manera. Sí. La meva escola ha sigut la feina. Perquè, clar, vaig començar tan jove... I vaig continuar doblant, perquè no va ser una cosa esporàdica de quan era petit. O sigui, primer feia nens, però després vaig fer jovenetes i tal. I aleshores vaig conèixer l'Antoni Chic, perquè el meu pare treballava, feia una funció de teatre amb ell, i un dia parlant, doncs a mi m'agradaria... I va venir així, i em va cridar per fer una cosa que no... Era de llegir unes cartes amb lletres catalanes que es feia a la
sí,
tele...
Sí.
I era una dona que només, pues, això, hi havia unes, unes fotografies, i, vull dir, no era un paper molt llarg ni res, em va dir si el volia fer, i jo naturalment li vaig dir que sí, i després, quasi simultàniament, em va cridar per fer les Alegres Casades de Windsor, que hi havia un coro de noies que ella sí, va fer,
sí,
i, bueno, i van coincidir aquestes dues coses, i ja vaig continuar treballant.
I havies fet alguna cosa d'un guió de la teva mare?
Sí, sí, vaig fer un, de petita vaig fer un conte que es diu Els Àngels Confiters, que no sé si està, es troba per internet, però no sé si es podria trobar, que era escrit per la...
Esgotat ja de...
Sí, perquè parlo de que jo tenia, quan vam fer això, doncs 9 o 10 anys, vull dir, era nena. I he descrit per la meva mare, i el vam fer per la ràdio, que l'altre nen, érem un nen i una nena, era la Glòria Roig, uh-huh. I ho va dirigir el meu pare, el que no sé per quin programa va ser, ni, o eren uns, em sembla que era en disc, em sembla que es va editar en disc petit, vinil, però aquells petitets que es feien,
sí,
saps?
Que a vegades feien un llibre... A vegades feien llibre, o sigui, hi havia imprès, i a la vegada hi havia el disc.
I després el que vaig fer moltes vegades era adaptacions de teatre per ràdio, perquè això va durar bastants anys. A Ràdio 4 ho dirigia el meu pare, hi havia un altre director, ho dirigien ell i el Ricard Palmerola.
I tant.
I allà vaig fer moltes coses.
Que Palmerola, que va ser un actor també de
sí,
ràdio.
Sí, home, i tant, i tant.
Jo me'n recordo, Taxi Key.
I Taxi Key, clar, Taxi Key, Taxi Key, perquè hi havia també l'Antoni Crespo.
Sí,
clar, sí, sí.
Que després el va substituir Isidre Sola.
A l'Isidre Sola, sí, sí.
Sí, sí. Era una època potent des del punt de vista de la ràdio.
La ràdio va haver... Aleshores era com... Els locutors de ràdio i els actors dels quadres escènics de la ràdio eren com ara els cantants, diguéssim. El meu pare m'ho explicava, quan ell sortia de la ràdio, a fora al carrer hi havia un munt de noies, normalment, i els hi arrencaven els botons de les americanes, i això, vull dir, era com les fans, saps?
Sí, sí,
lo que ara,
sí,
el fenomen fan, que ara es dona més amb la música, doncs aleshores era molt amb la ràdio. Esclar, la gent era l'únic, l'única finestra al món que tenien era la ràdio.
I a més, jo estic convençut de que moltíssima gent que després es va convertir en espectador i espectadora de teatre ho va ser perquè va començar escoltant el radioteatre.
Segurament. Home, és que el radioteatre... Bueno, ara es torna a fer.
Sí.
Ara es torna a fer.
Sí.
No s'ha inventat res, evidentment, perquè això... bueno, potser sí que ara el so...
I aquesta casa també s'ha recuperat del radioteatre.
Clar, és que és una cosa que està molt bé. I es pot fer supermodern, no té per què ser quico ni antic ni res.
En definitiva, hi ha una cosa segura, i és que el teatre bàsicament és paraula. Bàsicament és paraula, que després, evidentment, hi ha tot el fet de la gestualitat, tot el que tu vulguis, no? Però hi ha un element, o com a mínim ho era més, potser, no ho sé si, els clàssics, la paraula és fonamental.
No, i s'han de fer adaptacions, s'ha de fer... Clar, moltes vegades hi ha un narrador, aleshores, quan s'adapta... Clar, hi ha obres que són inadaptables, perquè si és una obra que té molta fisicitat i molta... Però la gràcia de la ràdio és que la gent no té que estar mirant, no té que estar parada mirant una cosa, pot estar fent la seva vida... Ai, me separo, perquè és com si parlés amb tu i me'n vaig...
Bueno, de fet, estem parlant, el que passa que ha de ser directe amb micro, perquè si no
se sent. Ah, no, ja, no, el que m'he de fer jo és no separar-me, però estic que se me'n va. Doncs això, que la ràdio et permet estar tu a casa teva cuinant o fent el que sigui i tenir la ràdio com a companyia, no?, i això segueix així, la ràdio s'està triomfant.
I una altra cosa, Marta, i inventar-te d'alguna manera físicament els personatges.
Clar, dona molt més la imaginació que va... Sí, sí, com quan llegeixes un llibre, no?, que t'imagines el que vulguis. Sí, sí, clar.
Bueno, tens una carrera llarguíssima, no cal dir-ho, i ara hem parlat alguna vegada aquí.
Sí.
Però jo penso que és lloable veure com mantens aquest tipus de jo m'imagino, intentar seleccionar una mica, no?, el que pugui venir o no pugui venir, el fet de tenir... Com està en aquest moment després de la... Com has passat el tema de la pandèmia?
Mira, el tema de la pandèmia és un tema que encara em preocupa, perquè sembla que s'hagi acabat, però jo crec que no s'ha acabat, o sigui, no. Encara tindrem algun susto, perquè això està per tot arreu i el món... El primer confinament me'l vaig prendre molt, molt a pit, de dir, val, hem de fer això, hem d'estar sols a casa. A més, estava sola, no tenia ni la gossa, perquè em va enganxar que tenia una mica de mal al genoll i se la van portar la meva filla, que viu al camp. O sigui que estava realment sola, sola, sola. Però va anar molt bé. Em vaig com posar unes rutines, com uns horaris,
uns hàbits de cada
sí,
dia.
Sí, perquè vaig dir, això no pot acabar amb mi de cap de les maneres. Ara, la durada de tot això després, a posteriori, el pitjor és aquesta... no poder socialitzar. O sigui, a mi em fa por encara anar segons quins llocs amb molta gent. T'he de confessar que em fa por. Em fa por perquè som de risc, vull dir, i és una malaltia que escolta, és molt complicada.
Sí, encara que algú hi sembli que no, la veritat és que els resultats...
A part de les morts, ara no se'n parla ja, perquè com que se n'ha parlat tant, ara sembla que ens donen com una mica de relax, de dir, bueno, no ens sentireu a parlar tant. Però el Covid permanent segueix existint i hi ha gent que està molt fotuda per culpa d'això, eh? Vull dir que és una malaltia que... Bueno, és que el món està molt malament, Eduard. Estem molt malament a nivell del tema climàtic. Fa molts anys, quan jo tenia els anys 70, ja deien lo del canvi climàtic. El que passa que llavors feia cas ningú. Ja que és ningú, però miris per on miris, tot s'està fent molt malament. I fa por pensar què passarà d'aquí 10 anys, com estarem. Bueno, si som, els que hi siguem, o els que hi siguin, vull dir, n'hi hauran. S'haurien de fer coses, posar-s'hi ja. I no estan els governs, no estan per la labor, jo... Això és el que... I el Covid, no, jo penso que no deixa de ser més que una conseqüència també d'aquest procés que el món està immers, que no sabem on ens portarà.
I des del punt de vista professional va haver de parar totalment?
Sí, va haver de parar. Tenia la tele, llavors, aleshores estàvem amb el com si fos ahir, van parar, van... He de dir que ens van mantenir els contractes.
Hi havia
gravat un mes, però clar, vam parar al març i havíem d'anar fins al juny. Fins a finals de juny teníem contracte. Ens van respectar aquest contracte a nivell econòmic, o sigui, cosa
que no tothom va ser
d'agrair moltíssim, perquè, bueno, i després es va continuar, però clar, es va parar completament. Jo vaig fer alguna cosa de feina a casa, vaig doblar una sèrie, vaig doblar, perquè em van portar l'equip a casa, des de Madrid.
Déu-n'hi-do.
Em van venir a través del mòbil ens comunicàvem amb el tècnic, ell em deia com ho havia d'instal·lar, i bueno, ho vaig instal·lar jo tot i ho vam fer. Vull dir que a vegades la necessitat fa fer coses impensables, eh?
La veritat és que les experiències que hi ha hagut en molts camps han sigut en fi, impensables, perquè ningú havia... I en canvi ara hi ha algunes d'elles que es quedaran.
I s'haurien de quedar, tot el tema de les reunions de Zooms i tot això.
Segur.
Això se queda. El teletreball, per mi, ara tornen a fer a la gent anar, però jo penso que és una cosa que tothom que pugui teletreballar està molt bé.
No, i segons quines condicions tinguin, perquè, clar, el que pot passar amb el teletreball és que hi hagi qui s'aprofiti de la situació
No
compensar... Amb...
Això sí. Però, bé, gent que s'aprofita de la situació, jo crec que n'hi haurà en qualsevol circumstància, perquè això forma part de l'ànima humana, no?
Però, Marta, moltes gràcies.
Bueno, ha sigut superagradable, se m'ha fet cura, Eduard.
Bueno, i a mi també, perquè tenim el temps que ens marca i jo haig de dir l'agenda del cap de setmana, que és una agenda cada vegada més llarga.
Bueno, ja, això està bé.
Ja ho veuràs, i hem de repetir altra vegada més que el divendres vinent, el dia 4 de novembre, aneu al casal de Valldoreix, perquè veiem aquestes vides d'agost que la Marta Angelat ens explicarà la seva experiència amb els gossos, els seus i potser els d'alguns altres.
Sí, en general.
En general. Marta, moltes gràcies.
A tu, Eduard.
I fins a la propera, que ens tornem a veure. Jo ara sentirem una mica de música, entrarem l'agenda i després ens despedirem.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro.
Estàvem escoltant la música que hi haurà aquesta nit a les 8 de la tarda, a les 20 hores, al Bocamoll de Torreblanca, en concert de boleros i fusió flamenca amb Anna Luna, que escoltàvem, i en Roger Sabartés, guitarra. Divendres, demà divendres, a les 19, a la Sala Calvé de la Unió, Nunavut, recitat amb Joan Garrido, músic, i Silvi Rodkovic, poeta, dins del Festival Nacional de Poesia. I a les 20, als 8, al Teatre Auditori, Encara hi ha algú al bosc, d'Anna Maria Ricard Codina, aquesta obra de la que vàrem parlar la setmana passada, dirigida per Joan Arquer, amb Ariadna Gil, la Montse Esteve, Òscar Muñoz, Magda Puig, Judit Ferrés, Arol Hileri i Pep Pasqual, amb un col·loqui a l'acabar l'obra a la mateixa platea. El dissabte a les 12, al vestíbul del Teatre Auditori, concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, versió orquestra de cambra, les quatre estacions de Vivaldi, amb Pere Verdagí, concertino director, Jordi Reguant, el clavicèmbal, Inés Issel, violí solista, i Joan Berlanga, rapsoda. I també a les 12, al Pati de la Unió, del Volcà i del Blat, recital de poesia amb Meritxell Cucurella Jorba i Cristel Anguix. Això serà maridat amb vi negre i condueix i presenta Maria Antònia Massanet. El diumenge, a les 12, al pati de la Casa Mònaco, Viatges afollats, recital de Laia Malo i Bel Ulit, en aquest cas maridat amb vi blanc, i dins del Festival de Poesia. I a les 19, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, El gran comediant, escrita i dirigida per Joel Joan i Héctor Claramunt, amb el Joel Joan, Xavi Mira, Sandra Monclús, Eduard Muntada i Àfrica Alonso com a actors i actrius. En acabar la funció, també una sessió de Parlem. I ara us deixo amb música. Amb quina música us puc deixar? Home, us puc deixar només amb les quatre estacions de Vivaldi. Esclar que sí. I fins dijous vinent. Dijous vinent tindrem gent del teatre d'aquí, gent del Teatre Amateur de Sant Cugat. Fila zero. Fins el dijous vinent. Adeu!